celebrem els 200 anys del naixement d'Antonio de Torres, un dels constructors de guitarres més importants que hi ha hagut mai. Bicentenari Torres, amb Joan Pallissa.
Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Una vegada més el Joan Pallissa ens acosta la figura d'aquest gran constructor de guitarres que va ser Antonio de Torres. Avui, Joan, ens vols portar guitarres de Torres vinculades al món de la música popular i tradicional, oi?
Sí. Una mica el que m'agradaria xerrar-vos avui és explicar-vos que Torres, tot i ser el guitarrer més famós de la història, més famós del seu temps, no només feia instruments de concert, sinó que es havia de guanyar la vida al dia a dia. Llavors, pues, feia diferents tipus d'instruments enfocats a diferents públics i a les necessitats de cada client.
Clar, quan parlem d'Antonio de Torres i aquests instruments mítics que va construir, ens imaginem les guitarres de concert, bàsicament, oi?
Sí, clar, parles de Torres i ràpid te ve al cap la figura de Miquel Llobet, la figura de Francisco Tàrrega, la figura d'Emili Pujol, Arcas Loscano, qui sigui, no? Però, si mirem tota l'obra conservada de Torres, veiem que les guitarres, diguéssim, de concert, ocupen menys de la meitat dels instruments conservats, val? Llavors, l'altra meitat que hi ha? Pues instruments que no són de concert, instruments de consum. Diferència entre una guitarra de concert i una guitarra de consum. Per un costat hi ha una qüestió de materials. Els instruments de concert normalment eren encarregats per gent en un poder adquisitiu important, cosa que permetia que es poguessin dedicar a la música, no? Llavors, com a rics, o mitjanament rics que eren, volien instruments fets en els millors materials. Els millors materials no només vol dir els millors en quant a aspectes tímbrics, sinó també en quant a aspectes estètics. Per tant, les guitarres de concert normalment són fetes en materials d'importació. Estem parlant d'auró, auró d'ull de perdiu, que té origen a Nord-Amèrica o certes zones d'Europa, auró reixat, que normalment ve de la zona dels Alps, o bé xicranda. Xicranda es coneix en el nom castellà de Palo Santo, que normalment venia de la zona de Brasil. En canvi, els materials per als instruments de consum eren materials autòctons, materials que eren fàcil aconseguir, que encara avui en dia podem trobar rondant per les Espanyes. Estem parlant de la fusta de xiprer. Xiprers n'hi ha tot arreu. Estem parlant de la fusta de noguer. La fusta de noguer és una de les fustes més utilitzades en guitarreria des del segle XV. I estem parlant de la fusta de caoba. I tu em diràs, caoba? Però si la caoba ve d'Amèrica. Sí, però és que dins de la tradició guitarrera se li diu caoba a la fusta de morera negra. La morera negra, que eren els arbres que es cultivaven per acollir les fulles i alimentar els cucs de seda per a la indústria de la seda, que va ser molt important a tota la península fins a finals del XIX.
Clar, ens has explicat tot de fustes de diferents orígens. Entenc que Antonio de Torres, aquests materials que venien de fora, li portaven directament a ell. A qui els demanava, a qui els encarregava, se sap això?
No ho sabem exactament, però el que sí que sabem és que Torres, durant molts anys, des del 53 fins al 70, 69-70, va viure a Sevilla. I Sevilla era el centre d'importació de materials de totes les Espanyes. Tot arribava a Sevilla. Vingués de França, vingués d'Itàlia, vingués d'Àfrica, vingués d'Amèrica. Llavors tenia un accés fàcil als materials. Llavors, quan se va desplaçar a Almeria, segurament per mitjà de transportistes de fusta podia aconseguir qualsevol tipus de fusta.
Abans has comentat que dels instruments conservats d'Antonio de Torres més de la meitat són per aquest ús de consum. Aquests instruments tenen menys qualitat pel que fa als materials que les altres, que les guitarres de concert.
Tenen menys qualitat si ho miram des d'uns ulls actuals i si ho miram des d'uns ulls de la música, entre mil cometes, culta. Val? No és que sigui menys qualitat, sinó que és una qualitat segons uns barems diferents. Val? Llavors, Hi ha una altra diferència molt important entre les guitarres que podem anomenar de concert i les guitarres que podem anomenar de consum o d'ús popular, que és la forma. Les guitarres de concert acostumen a tenir les caixes molt més grans, tenen tirades, longituds de vibració de corda més llargues, i en canvi, els instruments estos que diem de consum són molt més petits de caixa i tenen formes i alguns aspectes organològics concrets que recorden molt a les guitarres del primer segle XIX, o sigui, les guitarres immediatament anteriors a Torres. Això no és casualitat. Podem dir que són instruments arcaïtzants, i si pensam en música o ús popular d'estos instruments, la cultura popular és arcaïtzant per definició. Sempre és una o dues generacions anterior. Llavors, no és casualitat que aquestes guitarres tinguin formes arcaïtzants.
Ara has parlat de les proporcions, dels materials, el fet que siguin guitarres més petites amb aquest altre tipus de material que no venia de fora, vol dir, entenc, que són instruments més econòmics. Ja ho eren al seu temps.
Clar, per descomptat, aquí la cosa és que si miram tot això que hem dit, per un costat els materials barats, materials cars, i per altre costat unes formes que es veuen clarament destinades o bé en una guitarra de concert o bé en una guitarra d'ús més popular, podem dir sense gaire por d'equivocar-nos que Torres tenia molt clar el que feia i que no existeix la guitarra de Torres, sinó que hauríem de parlar de les guitarres de Torres. Una feta amb materials cars i plantilles grans destinada a un públic concertista, en un públic en capacitat adquisitiva alta, i l'altra, una guitarra en models arcaïtzants, en materials molt assequibles, per tant, un instrument baratet, dedicat al gran públic en general.
Ens podries parlar d'algun exemple concret dins aquesta gamma d'instruments populars?
Pues mira, hi ha tres instruments en concret que són interessantíssims i molt definidors d'aquest aspecte dedicat a la música popular de Torres. Estem parlant de dos bandúrries i un guitarró. Les dues bandúrries, una es conserva aquí a Barcelona, al Museu de la Música, en el número de registre 375, és un instrument de 1880, però la llàstima és que li van canviar el mànec i li van canviar la taula. Llavors, com a que de Torres queda poquet. Però precisament fa vora un mes vam tindre la sort de localitzar a Almeria, en un cortijo, una altra bandúrria completa i un guitarró. La bandúrria és de 1877, el guitarró és de 1867, se porten això de guanyets. Els dos són fets en fusta de xiprer, els dos són molt senzills i es veu que són instruments dedicats clarament a la música popular, perquè a més sabem que aquests dos instruments se van fer servir en rondes, se van fer servir en música de carrer a la família que encara avui els conserva.
Tot i ser instruments populars, Joan, es nota la mà de Torres? És a dir, sabríem distingir que aquella guitarra té una qualitat especial?
Per descomptadíssim, Torres era molt bo. Fes una cosa o fes una altra. Sabia molt bé el que feia. I igual, com a les guitarres de concert, les feia d'una manera que ja que s'hi posava a fer les millors guitarres de concert, quan feia una guitarra popular, feia la millor guitarra popular. Els instruments així populars potser no són massa adequats segons criteris actuals per fer un concert a l'auditori, però dins del seu context són de lo milloret que hi ha. Sempre hi ha aquell toquet Torres que diferencia els seus instruments dels altres.
Avui amb el Joan Pallissa ens hem acostat a aquests altres instruments que va fer Antonio de Torres. Més de la meitat, ens deia el Joan, dels que s'han conservat són guitarres per a ús popular. Un altre dia, Joan, si et sembla, podríem parlar del preu de les guitarres d'Antonio de Torres. Què et sembla?
Me sembla un tema coent, però interessant. Farem.
Gràcies, fins la propera.
Vaig bé.
El bicentenari del naixement d'Antonio de Torres, al taller del Lutier de Catalunya Música.